Mirem cap al cel, com sempre, amb Pep Vicenç. Molt bon dia, Pep, com estàs?
Molt bon dia.
Bé, com pinta aquest cap de setmana, aquest divendres? Uns dies en què bé no fa ni tampoc feia aquells 20 graus espectaculars de principis de l'hivern, però tampoc acaba de fer el fred que s'espera per l'hivern.
No, de moment seguim amb un temps molt, molt prescut en aquestes darreres jornades, però de fet ja se veuen canvis, o anunciaran canvis molt importants en vista la setmana que ve. De moment, el que tenim és un anticicló situat cap al sud-oest d'Europa, que ens afecta, que ens abraça. Això sí, passen cos de fronts, que són bàsicament aquestes ennuvolades a nivells mitjans i alts, no les que tenim avui, que són baixes, que ja ho vam anunciar, que podrien tenir aquests núvols baixos amb intervals, sinó que aquests núvols alts que han anat passant aquestes darreres jornades han estat cos de front que pràcticament el que han deixat són núvols, aquests núvols decoratius, però no han deixat precipitació ni canvis de temps significatius. El que tenim avui i tindrem aquest cap de setmana bàsicament és aquest anticicló que encara tenim que ens afecta, aquesta falca anticiclònica, i de fet ens ha de seguir afectant fins pràcticament diumenge a les Illes Balears. A partir de dilluns comencen uns canvis que s'aniran notant cada dia rere dia amb factors que ara en parlarem. De moment, per avui, seguirem amb aquests intervals de núvols baixos, vent que és de direcció variable, pot ser de llebeig, de ponent o de mestral, però en general serà fluix, en general no esperàvem vents forts durant la jornada d'avui. Amb aquests intervals de núvols baixos, temperatures avui sense canvis significatius, podria ser que les màximes es quedin una mica més curtes per mort de la presència d'aquests núvols i les mínimes han pujat també una mica per mort precisament també del vent. De fet, les temperatures mínimes es troben pràcticament en el que haurien de ser les màximes, per tant, això fa notar les temperatures que seguim amb temperatures per damunt de la mitjana, uns 3 a 4 graus per damunt de la mitjana en el cas de Formentera, 13 de mínima, Escamaria, Sant Francesc, 12 en dècimes a Pujols, 14 de mínima a la Savina o al Far de la Mola. Aquestes temperatures han quedat tan altes per molt precisament del vent i d'aquesta nuvolositat, però sí han baixat una mica més a altres punts de les Balears, com per exemple Sant Joan de Labritja, a Eivissa 4 graus, ha baixat la mínima, 7 graus a Sant Antoni, 14 a Escodolà, però 10 a Vila, i la més baixa de les Illes Balears avui, la mínima, 1 grau a Lluc, a Mallorca, i a les capitals 12 graus de mínima a Palma, 10 graus de mínima a Maó, i com hem dit ja, la de Vila, entre els 14 i els 10 graus segons l'indret. Per tant, avui, temperatures sense canvis significatius, les màximes a Formentera se podrien quedar una mica més curtes, més humitat a l'ambient, per exemple, ara tenim una humitat en dades en directe del 86% sí. A Sant Francesc, per tant, és una humitat elevada, i amb aquesta presència de núvols, en aquest cas, baixos, cúmuls, són... I el que esperam pel cap de setmana, doncs, tindrem bàsicament, podríem dir, un cap de setmana radiant, perquè molt de sol esperant demà, esperant que el cel quedi una mica més ras a partir de demà, ja més lliure d'aquestes ennuvolades de tipus baix. Tindrem, sí que n'hi pot haver encara, però no tantes com avui. Demà tindrem bastant de sol, tant al matí com la tarda, i en presència al matí tal vegada de qualque nuvolat de tipus alt, poca cosa en general, i el vent serà variable o fluix durant tant el matí com la tarda. Després, durant la nit, podria entrar el vent de llebeig, que serà fluix o moderat. Per tant, seguirem en temperatures nocturnes, probablement que avui, la pròxima matinada i matí, sí que... faci una mica més de fresca, sobretot el dissabte a primera hora, però sí que diumenge tornaran a pujar aquestes mínimes, ja que entra el vent de llebeig cap a l'illa. Serà fluix o moderat, no passarà d'aquí. però el cel estarà bastant ras, bastant destapat, encara que diumenge sí que aniran avançant nuvolades de tipus alt. A partir ja del matí veurem aquestes nuvolades i se podrien fer més espesses a mesura que passin les hores. I aquests núvols, en aquest cas, sí que anuncien un canvi de temps, no el que han tingut aquestes darreres jornades, però sí, aquests núvols de diumenge són l'avís, són l'anunci, per dir-ho així, d'un canvi de temps destacable que tindrem a partir de dilluns.
Dilluns vinent, eh? Molt bé. I canvi de temps cap a on? Cap a on anem ara?
Canvi de temps. Ara tenim un anticicló. Ho intentaré explicar una mica així a moda d'anticiclons i borrasques, avorament si s'entén una mica. Tenim un anticicló, com han dit, situat al sud-oest peninsular, però les pròximes jornades passa una cosa molt curiosa, que aquest anticicló va perdent força i n'hi haurà un altre que arriba per Terra Nova, més que arriba, que està format ja, i se fusionen aquests dos anticiclons, un absorbeix l'altre, per dir-ho així, i se forma un anticicló potent a les illes Açores. Per tant, aquest anticicló que tenim ara a sobre es desplaça cap a l'oest, cap a l'Atlàntic, podríem dir, cap a l'Atlàntic mitjà, al mig de l'Atlàntic, no molt al nord, més bé a la nostra latitud, i què passa? Que, com que se retira, poden entrar les borrasques i els aires més freds, per dir-ho així, les masses d'aire més fredes, perquè fins ara tenen un masses d'aire marítimes subtropicals, i ara tot això, a partir de dilluns, s'obrin les portes a masses d'aire molt més fredes. Començarem amb una polar marítima dilluns i dimarts i passarem a una massa d'aire àrtica en vista a dimecres. Per tant, canvi de temps radical i començarem dilluns i dimarts amb bastant de vent. Serà una ponentada destacable a partir de dilluns, tant dilluns com dimarts, ponent, vent de ponent, destacable. Aquest vent de ponent no sol dur molta precipitació cap a les Balears en general, sí que no, n'hi podria haver més cap a Mallorca i Menorca, tal vegada que no pas a les Pitiuses, però sí que ja notarem un canvi de temps destacable amb aquest vent intens de ponent dilluns i dimarts, i ja una baixada de la temperatura, una baixada, podríem dir, modesta de la temperatura, perquè a partir de dimecres ja entraria, sobretot en vista dijous, ja tindríem aquesta massa d'aire més freda a sobre i ja parlaríem de fred ben viu. I a partir d'aquí ja hauríem de veure menys què acaba passant, perquè podríem parlar d'uns quants dies de fred intens. Si ara estem uns 3-4 graus per damunt de la mitjana, passarem a estar 3-4 per davall de la mitjana, o més ben dit, entre 2 i 4 graus per davall de la mitjana, i el que és ben cert és que aquesta situació ja se confirma, per tant, el canvi de temps està assegurat. Ara haurem de veure a partir de dimecres què acaba passant, perquè apareix que ens arriba molt d'aire fred a partir de dimecres, sobretot a nivells alts, a uns 550 hectopascals, i, per tant, la baixada pot ser contundent, la baixada pot ser important. És a dir, passaríem ara de tenir unes temperatures màximes d'uns 18 graus, que són les que han tingut aquests dies, avui tal vegada ens quedem en 17, a tenir unes màximes entre 10 i 11 graus. Per tant, la baixada serà important. Tot això a entrada la setmana vinent. De moment, com dèiem, el que tindrem per anunciar aquest canvi de temps serà una ponentada important, una ponentada que se podria convertir en mestralada a partir de dimecres. Per tant, bona notícia, perquè de moment no ha fet hivern ni començarà a fer un poc d'hivern.
Bé, doncs escolta'm, exacte, és el que toca per aquesta època de l'any i és d'entendre que el medi ambient, el camp, les plantes, els animals ho agrairan, al final és el cicle natural que ens toca viure a l'hivern. Les mínimes has comentat, a quan poden arribar?
Sí, les mínimes, bé, les màximes es quedaran probablement, tot això parlant de ja en vista dijous, divendres de la setmana que ve.
O sigui, el canvi tant, començarà el dilluns i aniran marcant una tendència.
Exacte, marcaran una tendència i probablement les temperatures aniran baixant esglaonadament, per dir-ho així, tindrem una baixada ja han vist a dilluns, dimarts, una baixada d'un, dos graus, però la baixada més contundent serà a partir de dimecres, que baixarem un altre esglaó i passaríem a tenir màximes entorn dels 11 graus. Les mínimes no serien espectaculars, de moment és difícil determinar-ho, s'haurien de donar les condicions necessàries, però sí que podrien quedar, sí que l'amplitud tèrmica no serà molt acusada perquè tindrem una situació molt ventilada. Per tant, les màximes es poden quedar entorn dels 11, les mínimes es quedarien entorn dels 6 a 8 graus. No seran espectacularment baixes, s'ha d'anar veient dia rere dia, a veure com s'acaba situant aquesta massa d'aire freda. He dit una errada, perdó, he dit a nivell de 550 hectopascals, fa una estona són a nivell 500 hectopascals, perdó, perquè hi ha nivells 850 hectopascals que miren les temperatures i també en el nivell de 500 hectopascals, que són uns 5.500 metres d'alçada. Doncs sí, el fred està assegurat, anem a veure què acaba passant. De moment, fins i tot podem anunciar, i aquí m'estic banyant molt i pot ser que no acabi passant, però sí que hi ha models que han vist a finals de la setmana que ve, damunt el divendres, dissabte, anuncien cotes de neu probables cap als cims de l'illa d'Eivissa. Recordem els cims de Talaessa, damunt uns 470 metres d'alçada. Són les altures màximes aquí a Eivissa, per exemple. Sí. I doncs anuncien, és possible o probable, una possibilitat remota ja de que als cims d'Eivissa se pugui veure neu. Ja veurem si acaba passant o no, però hi ha aquesta possibilitat. Sí, està assegurada la neu cap a la Serra de Tramuntana de Mallorca, veurem on es queden les cotes de neu, però sí que està, sí que a Mallorca els cims, i també no tan amunt, també més avall de l'habitual, podríem veure aquesta neu.
Bé, doncs ja ho veieu, canvis de temperatura a la baixa que s'esperen a partir de dilluns vinent, de la setmana vinent, i que aniran doncs incrementant-se a mida que avanci aquesta setmana fins a arribar doncs a aquesta, diguem-ne, normalitat hivernal, especialment a partir de dimecres i dijous, com has comentat.
Sí, no cal dir que amb aquesta ponentada que tindrem a partir de dilluns i dimarts, que esperam vent destacable, hem d'anar veient fins a quina força podria arribar, però de ben segur, cops de 70-80 km per hora estan assegurats. Amb aquesta ponentada important, el temporal marítim serà ben viu i, per tant, tindrem probablement forta maror a tot el ponent de l'illa, afectats els freus, per suposar, fins al Cap de Barberí, tota la zona del migjorn de l'illa se veuria afectada per aquest temporal marítim a partir de dilluns. A partir de dilluns, sobretot a la tarda, ja podrien tenir aquesta forta maror i veuran si puja de categoria l'intensitat de les ones. De moment és difícil determinar, però probablement arribin als 2 metres, 3 metres d'alçada. Vegem, veurem, ho anirem anunciant si arriba a maregassa aquest temporal marítim.
Molt bé. Bé, Pep, abans d'acabar, escolta'm, un parell de coses que ens volies comentar des de feia dies ja, ens volies parlar dels chemtrails i dels contrails. A veure, exposa, què és això?
Exacte. És un tema molt polèmic i volia veure menys si puc donar una mica de llum
a tota aquesta
teories de la conspiració i tot això, per explicar una mica a la població o als oients el que són cada una de les coses. No és el mateix els chemtrails, sí, que serien chemical trails, és a dir, com un deixant químic, estelas de condensació, serien, sí, els contrails, els deixants de condensació, que serien els condensation trails, que són el que deixen els avions. Ara explicarem que és cada una de les coses.
A veure, trail seria com camí en anglès, no? Trail seria caminet en anglès. Sí, llavors, chemtrail és camí químic i contrails condensació o camí de condensació.
Exacte.
D'acord.
Llavors, condensation trails. Exacte. Doncs començarem pel que domini manco, que serien els chemtrails.
Molt bé.
Hi ha molta polèmica per la... Vivim a l'època de la desinformació, de la sobreinformació, i també dels fake news. Per tant, han d'anar molt alerta en totes aquestes informacions que poden trobar per internet i anar sempre a fonts oficials. Començarem explicant que són els chemtrails, els chemical trails. Doncs bé, és un tema molt polèmic, que circula molt per internet i bàsicament es basa en que els deixants de condensació dels avions són en realitat proves de dispersió de productes químics o biològics tòxics, atenció, que s'escampen seguint un pla per a destruir la humanitat. Tot això són els chemical trails. Es tracta de productes químics, ho he hagut de cercar per internet perquè no sabia ben bé de què es tractava. Es tracta, aquesta teoria parla de que els avions, a banda del que ens puguin dir, estan com sembrant aquests productes químics pel cel, seguint un programa ben planificat per a destruir la humanitat. L'assumpte circula per internet i està a l'ordre del dia.
No, és més, no Pep, t'he de dir que uns quants oients, al llarg de l'últim any i mig o dos, han anat venint aquí a la ràdio a explicar-me aquest assumpte i que estaven molt preocupats per això dels chemtrails. Entenc jo que dins de la conxorxa hi entra de tot, des de les hostesses de vol fins als pilots, personal de terra de les aerolínies...
Crida l'atenció que està molt estès aquesta creença per part àmplia de la població. Per tant, intentam explicar això. Es basa... No hi ha evidències científiques sobre això, es basa en una teoria que diu que hi ha una sèrie de lobbies que ens volen destruir, que volen destruir-nos i estan escampant pel cel, de fet, els avions. Imagina que han d'introduir uns químics a tots els avions de passatgers per dispersar aquests productes químics i causar-nos malalties respiratòries, etcètera, etcètera. Doncs les persones realment estan convençudes d'aquest pla. Fins i tot estic llegint ara mateix en directe que hi ha persones que estan tan convençudes d'això que després del pas dels avions a gran altura es dutxen per intentar fer-se netes d'aquests possibles productes químics que ens estan fumigant directament. Doncs ara que tenim la base de que és el chemtrail, teniu informació a rompre per internet, anem a explicar el que realment són aquests deixants de condensació, que no són més que contrails, que són els condensation trails. Doncs realment són núvols de gel. Hem de partir de la base...
O sigui, l'estela dels avions són núvols de gel.
Exacte. Aquests condensation trails que veiem al cel, no tots els dies, però gairebé molts dies els podem veure, no són més que són els deixants que deixen... és a dir, el pas de l'avió, del motor, el pas dels avions... és per la condensació del vapor d'aigua contingut en les emissions del motor. És a dir, els motors de reacció, el pas per aquestes altituds, i mai a la història de la humanitat hi havia hagut tantíssim de vols com avui en dia, per això que cada vegada en veiem més i més i més, doncs no és més això que la condensació. És a dir, és el mateix que quan fa fred, estem a l'exterior, quan fa fred i exhalam. Aquest vapor, que no és un vapor, que realment està informant un núvol, aquest núvol que trenc de la nostra respiració quan fa molt fred a l'exterior, doncs és el mateix. El que passa és que els avions volen a moltíssima altura, a més de 10.000 metres, i en aquesta altitud les condicions de temperatura tenim temperatures baixíssimes. Tenim temperatures que poden estar entre menys 20 i menys 60, menys 70 graus. Juntament amb la pressió, que també és diferent, i la humitat, doncs se formen aquests deixants de condensació al pas dels avions, perquè els motors de reacció expulsen un aire calent a pressió, diguem, i aquesta diferència de pressió i temperatura doncs forma aquest núvol, perquè realment ara en parlem, és un núvol, i no és més que la condensació, en aquest cas seria una sublimació, perquè passa de gas a gel immediatament i queda, diguem, aquest rastre, aquest núvol, que realment és un cirro. Ara explicarem quin tipus de núvol se forma. En aquest cas seria un núvol artificial format per l'acció de l'home. Doncs també hem de parlar que, està clar, evidentment, els motors a reacció dels avions no tan sols formen aquests deixants, sinó que també deixen algun rastre de partícules com sutge, en castellà hollín, com CO2, com òxid de nitrogen, hidrocarburs, monòxid de carboni o sofre. És a dir, és un motor a combustió com un cotxe, igual que contamina, doncs un avió també contamina. Ara no podem dir, estem explicant el que hi ha. Vull dir, un avió és un motor a reacció i també contamina, igual que un cotxe. No en el cas dels cotxes elèctrics, però sí que, doncs, a banda d'aquest deixant que deixa, que és vapor d'aigua, en aquest cas cristalls de gel que s'han format el pas de l'avió, com hem explicat, l'aire calent que surt dels motors de reacció, juntament amb la temperatura baixíssima i la humitat que hi ha en aquelles altituds, doncs forma aquest deixant. És ben igual que quan nosaltres expulsam aquest núvol, per dir-ho així, de la nostra respiració a l'hivern. Doncs també deixen contaminants, és clar. I perquè es formin, se necessiten unes condicions d'humitat i temperatura determinades. No sempre se formen, no sempre romanen aquest deixant. I, de fet, hi ha models meteorològics que els preveuen en aquests deixants. I també una de les coses que ens solen dir la gent que és negacionista o que està preocupats pels chemtrails és que això no n'hi havia hagut mai. Doncs mentida, perquè a la Segona Guerra Mundial, que es varen començar a fabricar ja aquests avions a reacció, hi ha fotografies que demostren que durant la Segona Guerra Mundial ja hi havia aquests deixants, ja se formaven aquests deixants de condensació precisament pels nous avions, per la tècnica que havia avançat, els avions a reacció volant a gran altitud, doncs hi ha fotografies on se poden veure aquests deixants. Què passa? Que mai en la història de la humanitat hi havia hagut tantíssim d'avions a reacció, tantíssim de vols comercials com avui en dia. De fet, és que n'hi ha moltíssims. Se poden seguir per internet.
Sí, tant, a localitzar tot el mateix ho trobes, sí.
Exacte, Flight Radar, podem veure tots els camins que fan, totes les rutes aèries que fan els avions comercials que volen a gran altitud. Per tant, mai, evidentment, mai havia hagut tant de deixants com ara, precisament perquè mai havia hagut tantíssim de vols com avui en dia. Doncs, altres dades que poden donar dels contrails. Es calcula, hi ha molts estudis al voltant d'aquests núvols formats per l'home, que són aproximadament un 0,1 de la cobertura nuvolosa mundial, que en aquest cas és creada per l'home, per tant, sí. En aquest cas seria artificial. Tenen un impacte visual alt i s'està estudiant si té impacte a la temperatura global. I, de fet, el núvol que forma, si dura més de 10 minuts, se'n diu cirrus homogenitus. I aquest cirrus homogenitus, segons les condicions de vent i temperatura i humitat d'aquella altitud, poden mutar. I en aquest cas serien cirrus homomutatus, que seria un núvol creat per l'home.
Escolta'm,
no
Pep...
Sé si no sé si he aclarit una mica la informació.
No, jo crec que sí. O sigui, ens has explicat què són aquestes esteles que veiem al cel. I de pas, doncs bé, era inevitable comentar, doncs bé, doncs aquesta... No sé com dir-li, aquesta hipòtesi sense base científica, que al final ens ha fet parlar una estona d'ella, d'això dels chemtrails, que és inevitable, vull dir, ens l'hem trobat a internet, ens hem trobat amb gent que ens ho ha comentat, i a més aquí a Formentera, on hi ha, diguem-ne, gent de tot tot tipus i molt avesada també, diguem-ne, amant aquest tipus de teories, doncs ho hem hagut de sentir bastant també. En tot cas, t'agraïm, Pep, que hagis posat un poc de llum a aquesta confusió i que ens hagis explicat, sí, amb dades científiques, què són aquestes esteles que deixen els avions. Pep, una abraçada i bon cap de setmana.
Molt bé, adéu.